Vinga, tenim ja aquí asseguts amb naltros per fer tertúlia de majors, com cada divendres, de la mà de la Fundació Tasca i l'Álvaro Villasenor, que no atura. Tenim en Pep Ferrer, Pep de l'Andreu, molt bon dia.
Bon dia per tots.
I també en Pilar Escandell, en Pilar de Can Serra, molt bon dia.
Bon dia.
Vinga, va, avui volem parlar de Ses Salines, però comencem amb un plat fort, comencem forts, amb un estribot que ens porta na Pilar de Can Serra. No sé si abans voleu fer un got d'aigua. No? Doncs vinga, va, doncs som-hi amb aquest estribot. Va.
Avui tornem a ser aquí en tertúlia des dimecres que passen ses setmanes correguent i molt de pressa. Buscant ses coses per dir quasi de quan vàrem néixer. Avui ja hem començat, tornarem el pròxim dimecres.
Super! M'encanta aquesta...
Molt bé estat.
Aquesta crida a que cada dimecres tinguem tertúlia de majors.
Sí.
Bueno, què passa, Pilar?
Era per lo darrer i es compte de dir ara avui hem acabat.
No passa res. Tot just comencem, però ja ho entenc.
Vale.
Parlem de Ses Salines, tan importants en la història de Formentera, però si li hem d'explicar algun boix, que avui ja no veu les salines en funcionament, Valtros sí que les vau veure, com es feia sa sal?
Sa sal... es feia s'aigua per entrar dins els estanys. Mm-hmm. Anava per medi de sa roda. Mm-hmm. I la feien circular per una sequi perquè agafàs més graus. Mm-hmm. Entrava dins els estanys i per fer sa sal havia de rimbar en els 24 graus, no podia passar dels 25 graus si no es converteix en salitre.
Ah, clar.
De mitjan gos, més o menys, es començava ja a treure la sal. I alguns temps endarrere la treien en basans. Els hi posaven sou verdà.
El què li posaven?
Sou verdà, auverdenats. Anaven auverdenats els asens.
I què vol dir això?
A veure, els hi posaven una... Sí, un auverdà, que anaven en dos burgeques, per exemple, que caien així de s'esquena per avall de s'asa, i n'hi havia per tres tipus. Ses sarris, que era per molt variat, per moltes coses... I llavors n'hi havia un altre que era per dur aigua. Això estava tot fet d'espart, de llata d'espart. Uh-huh. I una passa per moltes coses variades, l'altra era per portar l'aigua. Uh-huh. I llavors una més simple... per si havien de carregar un sac, per exemple, de blat o d'ordi per anar-lo a moldre, que s'aguntàs damunt l'esquena de s'asa. Uh-huh. I en aquest cas eren sarris. Uh-huh. I els carregaven, la duien en el molí de sal, uh-huh, allí molien la sal, i llavors... la carregaven en els barcos, allí mateix.
Uh-huh. Molt bé.
I passat un temps, més endavant, ja la treien els homes a sa sal. I omplien ses senalles, se les posaven damunt el cap, i aquestes senalles duien uns 40 quilos de sal.
Uau, 40 quilos de sal. Jo he carregat sacs de 40 quilos, jo és que no sóc massa fort, però a mi, en fi, era pesada.
Sí, eren pesades. I abans de carregar ses senalles de Montescap, es posaven uns capells que els encritanaven
I, què vol dir encritana?
És un encrità, com t'ho tinc de dir, o... com ara mateix la carretera, que posen aquest encrità,
sí, sí,
que
sí,
ferrava.
Sí, sí.
Que aquest encrità feia com impermeable, perquè quan ells se posaven les senalles de Montescap, el brou de la sal no els hi caigués dins els ulls.
Home, sí, perquè això és molt molest. I això ho feia gent de tot Formentera?
De tot Formentera.
També gent de la Mola?
Sí, el meu pare hi havia treballat molts anys, que per això jo també tinc algunes cosetes.
I clar,
sí,
com que eren estiu, clar, suposo que no pujaven cada dia a la Mola i baixaven, que no era com ara, que en 20 minuts hi és en cotxe.
El papà baixava i se n'enduia menjar per 3 dies.
I on dormia?
Jo crec que per davall, tu no sabia, no sé què tenien allí per dormir, algun repairo que devien fer, perquè, claro, com has dit, que eren l'estiu, això, en sugost, que començaven. I quasi 3 dies, i llavors, a veure, se'n dien d'endur menjar que poguessin passar aquests dies, perquè llavors no hi havia res per conservar-ho.
Tot això sempre passava als estanys pudent, però hi havia uns estanys que es deien els concentradors.
Aquests estanys concentradors hi duien la madera allí per amarar-la. Que si, per exemple, volia... Jo a casa ho havia conegut, que varen fer una cuina de fora, anaren a tallar les vigues al bosc, i llavors també hi havia gent que hi duia els talons per estalonar les figueres, perquè... els deixaven allí un temps que s'amarassen de la sal i entonces llavors no es podrien, aguantaven més temps.
Molt bé.
I...
tot molt ben pensat. Doncs sí,
sí. Sí.
A veure, Pep, es recollia la sal dels dos estanys i es feia un munt al centre.
Sí, entre cada dos estanys hi havia una plaça i allí els que treien la sal damunt el cap la tiraven allí. Per fer el munt més alt, inclús pujaven planxa en la senalla damunt el cap. El que era pràctic no l'havia de guntar la senalla, anaven les mans ventant. I entonces no patia tant com una persona que hagués de guntar-la en les mans. Els pràctics tenien molt, molt d'avantatge amb això. I feien com un formiguer, en el cas. Començava el primer, perquè anaven enfilarats. El primer, el segon li ajudava a pujar la senalla damunt el cap. El segon li ajudava el tercer i tira per endavant. I quan havia de ser el darrer, el primer ja tornava a ser allí. I entonces tots tenien ajuda per posar-se la senalla damunt el cap. Perquè es agafaven les dues mans i posar-se la damunt el cap, una senalla de 40 quilos,
sí, sí.
Pues era molt pesat.
Ha de ser fort.
No? I llavors, pues, les màquines pues, ja anaven en el munt, i la sal es havia d'acabar i posar-la dins vagons. Llavors, un poc més endavant, ja va venir que traien el vent de les màquines entrar dins els estanys. I ja era més fàcil perquè no es treia ja damunt el cap. Ja els vagons aquells s'omplien senalla, amb un càvec i una senalla. Es havia de fer molt, molt bé, perquè primer es havia d'acabar la sal en xaramples. Es havia de fer... havia de marcar-ho una persona molt intensa amb aquest assumpte i es feia... hi havia dos colles de cavadors o tres, de 7 persones. Entonces l'acabaven en xaramples i amb un tiràs l'amuntonaven llavors. Es que ho marcava, allí on es havia de fer la serra aquella de la sal, pues ja tenia molt experimentat en sugort que hi havia de sal, pues fer un munt que més o menys quan entrava a la filera dels vagons que n'hi havia 12, pues que més o menys un vagó vora l'altre pues dava que es podia omplir aquell vagó. I l'omplia una persona per cada vagó. Els vagons aquells pesaven de més d'una tonelada.
Carai.
I allò pues, era com un ventall, anem a les cases, les serres de la sal els la feien com un ventall, que l'entrada era la coa del ventall. I entonces posaven una camada de rails, que li deien les escales, per cada banda, per la banda de fora. I entonces, quan es havia omplit aquella filera, amb palanques es feia córrer, seguia sobre l'altra filera. Que més o menys vengués, jo hi havia treballat de... quan tenia 17 i 18 anys, fins a 20 i algun, quizà, i entonces sé bastant el funcionament d'aquest assumpte. I quan que la màquina arribava uns vagons per una banda, i llavors els duia a la plaça, aquí fora, que li dèiem allà dins i aquí fora. Allà dins eren els estanys d'allà de darrere la revista. I aquí fora eren els estanys que hi ha aquí, a la Sabina. Entonces, les places estaven a la Sabina. I la màquina feia un viatge darrere l'altre. I entonces, per una camada de dins d'un estany, arribava els vagons buits i per l'altre ja seran dues plens. I així anava funcionant. I de vegades pues, arribaven els buits i encara no teníem els primers plens. I allò, pues, els encarregats volien de que fes un dia. Havíem arribat a omplir en les 7 hores i mitja que treballàvem, havíem arribat a omplir 23 i 24.
Ara us anava a preguntar si havíeu treballat, ja dia, quants anys hi vau treballar?
I quizà 5 anys o 6.
I per què vau deixar de treballar? Perquè es va acabar les salines?
No, perquè ja sortia feina per altres bandes i ja començaven a venir turistes i hi havia feina en les obres i entonces el treball de les salines era molt pesat. Era molt pesat.
Era dur, no?
Era dur. Hi havia un refrany que deia casar-se'ns, com ha dit na Pilar, que primer la treien en bases, casar-se'ns no havien pogut comptar i havien posat persones.
Abans la Pilar esmentava que duien aquest capell els homes. Com més anàveu vestits?
Bueno, camia, per dur-ne la duíem estovada de suor sempre, perquè era un treball molt pesat. I entonces, la major part anàvem sense camia, perquè la camia ferrada amb un de suor tampoc no estava gaire ple. I també havien de dur calcetins de llana.
De llana? En ple mes d'agost?
En ple d'agost duien calcetins de llana, perquè la sal entrava dins les espardenyes i des de luego desfeia els peus. Perquè hi havia, sempre quedava miques de brou, i per anar caminant dins aquell brou, bueno, hi entraven grans de sal dins les espardenyes i no es podia, no hi havia ningú. Ningú treballador d'allà dins que no duqués calcetins de llana. Calcetins de llana que feien les dones, normalment, de llana, que la filaven de les ovelles, i feien aquells calcetins, sabien molt de fer calcetins.
I tant. Pep, Pilar, què es feia d'aquesta sala? Es feia servir a Formentera? En quedava una mica per utilitzar a casa, per salar, sí, o s'exportava tota?
No, en quedava i jo me'n recordo que anàvem a buscar, per fer les matances anàvem a buscar un sac de sal sempre de les salines.
Era molt car o no?
No. No. Ahir anàvem i agafàvem el que volia.
Ah, sí, eh?
Sí, sí.
I la resta on s'exportava? Jo tenia entès que s'exportava doncs, a països d'Escandinàvia, del nord d'Europa, per salar el peix...
Això no entenc ni idea, què saps tu, Pep?
Bueno, sí, jo també havia sentit que es portava cap als països aquells i entonces es va deixar de tenir èxit quan han sortit els frigorífics que ara els peix el poden congelar.
Clar.
Però llavors es portaven en uns barcos de Dinamarca per Suècia i tot allò.
I aquests vaixells danesos, suecs, venien fins a Formentera?
No.
Anaven
a la canal d'Eivissa.
Anaven a la canal d'Eivissa. O sigui que el primer que s'havia de fer era portar la sal de Formentera a Eivissa.
Això mateix. Portava amb barcasses, que li deien. Mm. Venia un vaporet, que li deien els vaporets salines. Uh-huh. I portava dues barcasses.
Uh-huh. I eren molt grossos o no?
De 150 tonelades, les barcasses. Eren barcos que no tenien palo ni tenien res, més que un dipòsit per portar la sal.
I com eren? No eren pas de vapor?
Com?
Eren de vapor o no? No.
No, el que el remolcava era un vaporet, que li deien els vaporets salines. Uh-huh. I portava dues barcasses de remolc. Les barcasses no tenien motor. I entonces venien de part de tarda, les barcasses, i es havien d'omplir a la nit de sal, que hi havia el que li dèiem esguafe, era allí on les barcasses atracaven davall i entonces hi havia un circuit per allí que hi passaven els vagons, vagons aquells eren de mig d'una vegada només, i entonces carregaven de sal fina que l'havia molta els trituradors. Els trituradors es feren de record meu també. I entonces pues, allí pues, es carregaven les barcasses i de nits tornaven cap a la canal a Eivissa per al matí a les 8 que poguessin començar a carregar els barcos. Aquí llavors més endavant venien ja barcos més petits de la naviera i aquestos sí que atracaven ja més prop del moll. Però talment de Valles Guafe jo crec que els barcos aquestos no atracaven.
Vos vam arribar a conèixer en Pep Andreuet o no?
Sí, que el vaig conèixer, sí. Sí, quan va tornar, perquè abans no, jo no era al món quan ell se'n va anar. Sí, un home que...
Molt important, a les Salines, eh?
Sí, diu que sí, que era molt important. Sí, sí, jo...
Va organitzar els treballadors.
Jo vaig parlar amb ell una volta o dos, i era un home que es podia parlar amb ell, molt amable, i, en fi... Era un poc família encara de la meva mare.
Ah, mira...
I entonces, un home molt, molt respectuós.
No sé, Pilar, Pep, en deixem alguna cosa més de les Salines a comentar?
Bueno, de les Salines eren el nom de les desobardars aquestos, que era la Sarri, per com havia dit, per moltes coses, i llavors Baiasses, que era per dosar-ho.
Estem parlant de paraules en desús, ara.
En desús, per completament.
A veure, però... quina més heu dit?
No. Es refereix en els asens que s'obardenaven per treure la sal i els hi posaven diferents coses per, segons la feina que havia de fer. La sarri era per moltes coses i les baiasses simplement era per dur les gerres de saigo, gerres d'aigua, i llavors s'obardar de sempre.
Molt bé, altres paraules per aquesta setmana que us heu portat, paraules que ja no s'utilitzin, que no siguin relacionades amb les Salines. N'heu portat, Pep, o no?
Bueno...
I na Pilar també, crec.
I en duc tres.
I na Pilar?
I jo crec que també a fosca.
Què vol dir a fosca?
A fosca, satisfer, estàs parlant i el millor dir, vale, una cosa així, a fosca. Sí, aquesta paraula com per dir... Molt bé.
A fosca, eh?
A fosca.
A fosca vol dir com que dones el...
El vistiplau.
El vistiplau.
Això mateix.
A fosca.
I llavors...
Que seria una miqueta... Al contrari, seria arrar de fotre, no?
Sí, però també era disfressada aquesta paraula.
Molt bé, a fosca.
I xitxarel·lo, el dèiem en un infant petit, a lo millor, aquest xitxarel·lo o...
Això també es diu allà on d'on jo som, també es deia, i... Però es deia també un xitxarel·lo és algú que és un infant petit, però una miqueta impertinent, que
sí.
No es porta bé.
Aquí estem, sí. O una persona que la meva, sí.
Que té una mica de mal... no de maldat, però que és una mica pesada,
sí.
Saps?
Sí, un xitxarel·lo.
Sí, sí, que no sap el que es diu.
Això mateix, sí.
I Pep, vos?
Bueno, jo tinc estirlat.
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 Què vol dir això?
Això més bé es refereix a un poc menjador.
Ah.
Que només vol menjar algunes coses, les coses que li agraden.
Un llepafils.
Bueno, que saps, vosaltres li deies així.
Sí, nosaltres li deiem així.
Jo aquesta paraula tampoc no l'havia sentida.
Llepafils és algú que costa molt que mengi.
Sí, una persona que més bé un jove... perquè els vells moltes vegades ja ens menjam una cosa una mica per força, però en tenim una altra, però els al·lots normalment, si no és una cosa que no els agrada, no se'l menja.
Estirlat.
Estirlat.
Sí, no sé si teniu algun net estirlat. Jo en tinc un petit de casa, el més petit, que és estirlat.
I doncs estirlat.
Ja li diré.
Bueno, però saps per què passa? Saps per què ho són? Perquè tenen massa abundància.
Ah.
A un temps no n'hi havia d'estirlats.
Sí, aquest em pregunta, el primer que em pregunta cada dia quan em veu és què faràs per dinar.
I llavors,
em diu, a fosca o no? De vegades no em diu a fosca, gairebé mai em diu a fosca.
Bueno, llavors també hi ha una paraula que li deia perllongant.
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 Què vol dir?
La paraula perllongant és en aquell temps que es treballava a la terra amb animals... I entonces, per motiu d'haver-hi poc menjat bé per animals, pues es tenia el reduït possible d'animals, de feina. i de, hi havia bandes que només tenien un asa o una vaca, i un vesí pues, també tenia un animal només. I entonces, per fer més bona feina, els ajuntaven i es deia perllongar.
Mm.
Ajuntar-se. I llauraven un dia a cada finca.
Perllongar, molt bé.
Perllongar.
En allà, diríem, en el català, diríem, com es diu això, estàndard, perllongar, vol dir doncs, que continues una cosa. I aquí pot ser que estigui vinculat, perquè tu tens un asa i el continues amb una altra finca, no?
Claro, sí. Claro.
Sí, sí, sí. Un dia cada banda o dos.
I llavors, la paraula xorca.
Xorca...
Et sona?
Sí, sí que em sona. I sé el que vol dir. Fa dir, expliqui-vos.
Bueno, a més bé ho dèiem això, les cabres i les ovelles, quan tenien una mima més grossa que les altres, cada vegada duia molta més llet una mima que les altres, dèiem que tenia mal xorc.
Ah, o sigui, quan... Així com una miqueta mal fet, o com...
Sí, mal fet, que tenien una mima molt més grossa que les altres, i dèiem que tenia mal xorc. O si era era femella, xorca.
El que jo havia entès xorc és que una cosa que és erma, una cosa que no dona fruits, que no dona, per exemple, una terra, no? Una terra,
depèn
d'on sigui de Formentera, la terra a vegades és erma, no? Que no és fructífera. Doncs això també se li diu xorca.
Té més d'un sentit, es veu.
Té més d'un sentit. Però aquí xorc vol dir que estàs una miqueta descompensat.
Xorc ho dèiem a una cabra, una ovella, que tenia una mima molt més grossa que l'altra.
Específicament?
Sí.
Jo tinc una mima més grossa que l'altra. Jo sóc xorc. Sóc xorc. Molt bé.
Però això tampoc no... És un problema que no mata.
No mata, no. Molt bé, per acabar, si ara no hi ha més paraules, voleu acabar amb una glosa, no?
Bueno, n'he preparat una, no sé si agradarà.
Jo crec que sí.
Allà cap a mitjan gos anàvem a la salinera omplint de sal els vagons amb un cava aquí s'anaia. Havia d'anar a Caramull pesant una tonelada. Anaven xops de sud durant tota la jornada. Però érem jovenots i anàvem mascarada i encara teníem lloc per fer bromes i rialles. També mos agradava molt es parlar de ses al·lotes.
Doncs sí, doncs... I quin era aquest parlar de ses al·lotes?
Bueno, parlar al·lotes que potser els coneixíem, que hi anàvem a festejar, perquè hi havia setmanes que no hi podíem anar a festejar les al·lotes, perquè quan treballàvem en dos turnos, pues, torna la nit, acabàvem a les 10 de la nit, i estàvem una setmana sense...
Sense poder veure-les, no?
Sense poder veure les nòvies.
I ara us vull preguntar, quan baixeu mai a la Sabina i veieu com ha quedat tot allò, quin sentiment teniu?
És que moltes coses donen sentiment, ja. Moltes. Moltes. Sí,
és veure la roda, que sempre es parla que el volen arreglar. La roda és la màquina aquella d'allà dins, que deien a Pilar, que alimentava els sequis d'anar en els estanys. Uh-huh. Allò està caient, que si anàs algú ho veureu allí, pues, el millor li que ha estrat per damunt. És una pena que allò, ja que és una cosa antiga, pues, que no s'arregli una mica. I els trituradors, també, l'edifici dels trituradors està amb uns trencs que podria caure. Això és una pena, és breu.
Seria clar, ja passa doncs, que és una miqueta hi ha un problema de competències, crec, no? Perquè jo, doncs, clar, el Consell té una conselleria de patrimoni, però no sé fins a quin punt allò és privat i llavors, doncs, alguna cosa s'ha de fer, no? S'hauria de fer perquè és història
de Formentera. Bueno, quizà hi hagi algun problema que no es pugui remandar perquè els dueños, quizà, no ho vulguin, no ho sé. No ho entenem. El que veiem és que està mal conservat, això sí.
Moltíssimes gràcies, Pilar Escandell, Pilar de Can Serra i en Pep Ferrer, en Pep d'Andreu, en aquesta nova tertúlia de majors un espai que ens porta a la Fundació Tasca amb Álvaro Villaseñor com a coordinador. Gràcies també, Álvaro. I res, que passeu molt bon dia de la Puríssima, de la Immaculada
sí.
Concepció.
Sí.
I res, nosaltres tornarem divendres en directe a partir de les 8 amb en Genís, en Pepo i jo mateix, en Bernat. I res, tota la informació podeu estar actualitzats a radioviaformentera.cat, també a les nostres xarxes, i la millor música, entre tant, el 107.9 FM, radioviaformentera.cat. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies
bon
a vosaltres.
Bon dia.
Per atendre-vos.